Aquest dimarts, al primer segona, parlarem de reciclatge tèxtil. Fa uns dies que a la ciutat s'han instal·lat un centenar de contenidors per reciclar calçat i roba i volem saber com funciona aquesta, la seva gestió. En parlarem amb dues empreses encarregades de fer aquesta tasca a la ciutat. També us mostrarem què fa i per què serveix l'oficina de voluntariat de la ciutat. I finalment, aquest dimarts us proposem parlar de pa. I ho farem amb els responsables de l'obrador El Panarra. És el finalista del concurs a millor pa de pagès català 2025 i estan aquí, a l'Hospitalet. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Comencem, doncs, perquè fa unes setmanes que vam informar de la instal·lació a la ciutat de 100 nous contenidors per reciclar la roba i el calçat. I és que una nova llei de recollida selectiva aprovada l'any 2023 obliga els ajuntaments a recollir els residus tèxtils, a més dels olis de cuina usats i altres residus domèstics voluminosos a partir, com dèiem, d'aquest any. A més, també s'especifica que s'ha de donar prioritat a empreses que impulsin l'economia circular i a la inserció sociolaboral perquè s'encarreguin tant de la recollida com de la gestió d'aquest tèxtil, com dèiem. A l'Hospitalet, aquesta tasca s'ha adjudicat a Solidansa i a Humana. I nosaltres avui en volem parlar d'aquesta qüestió al programa i ho farem, d'una banda, amb Joan Carles Montes. Què tal? Com
Hola,
estàs? Gràcies per acompanyar-nos avui al primer segona. El Joan Carles és portaveu d'Humana Catalunya i de l'altra banda tenim a la Nati Llesares. Nati, què tal?
Hola,
com estàs? Gràcies per acompanyar-nos. Ella és cap de Departament de Medi Ambient de Solidansa, aquesta altra empresa, com us dèiem. Com us explicàvem, hem vist que s'han començat a instal·lar aquests contenidors de recollida. De moment seran 100 repartits per tot el territori. Vosaltres creieu que són, per una ciutat com la nostra, per una ciutat com l'Hospitalet, creieu que amb 100 contenidors anirem bé? És una bona xifra per començar? Joan Carles, comencem per tu.
Bé, és una xifra significativa. 100 contenidors significa que els ciutadans tenen la possibilitat de dipositar la roba que ja no necessiten. Val a dir que 100 semblen molts, però encara són insuficients. Perquè segons, per exemple, dins del pacte per la moda circular, està establert que la ràtio més adequada és d'un contenidor per cada 1.500 habitants. Per tant, la xifra idònia per a una ciutat com l'Hospitalet serien al voltant de 200 contenidors
a la via pública. O sigui que estem encara amb el 50% del que hauria de ser l'ideal.
Idealment sí, efectivament.
Nosaltres també hem preparat una miqueta un mapa perquè la gent es faci una mica la idea de com estan repartits aquests contenidors per la ciutat, o sigui que déu-n'hi-do. Hem començat amb aquests 100 i esperem que això es pugui anar augmentant. Hi ha algunes zones de la ciutat que encara van coixos, per dir-ho d'alguna manera, però ja podem veure que n'hi ha força de contenidors per deixar la nostra roba, el nostre calçat també. Nati, com dèiem, parlem amb Solidansa, de la teva banda, amb Humana, de la teva. Com us repartiu una miqueta la gestió? Perquè sou dues entitats que us dediqueu més o menys al mateix sector, però ja veureu també que teniu una miqueta una especialització, que això sempre està bé. Com es reparteix aquesta gestió? En aquest cas, a l'Hospitalet amb Humana, no?
Sí, el repartiment és molt visual perquè els contenidors són diferents ja de partida i de color diferent, a més a més.
Els vostres són?
Els nostres són de color taronja.
Són els taronges. I els vostres?
De color verd.
El verd, molt bé.
Sí, que ja amb aquesta distinció, llavors, un cop arriba la roba al contenidor, ja entra el circuit que gestiona cada entitat, no? Nosaltres som empresa d'inserció, estem a Sant Just d'Esvern, llavors portem tot el tèxtil que recollim en aquella planta, es fa tot el procés de triatge, és un procés manual que genera molts llocs de treball, que genera economia circular i social alhora, perquè dona l'oportunitat de crear diferents llocs de treball, tant en la recollida, com en el triatge, com en la venda de segona mà, i per això també les entitats socials sempre hem apostat, no?, un bon sector de les empreses que gestionem residu tèxtil, som entitats socials, per aquesta possibilitat de manipulació del tèxtil i de reutilització.
Val, o sigui, vosaltres el que feu sobretot és aquesta tasca més d'inserció laboral, no? De Exacte. Persones que estan en risc d'exclusió, poden trobar aquí una sortida laboral. En el cas d'Humana, vosaltres, quin és el tipus de gestió que feu,
doncs
Joan Carles?
El que fem és instal·lar contenidors a la via pública. Uh-huh. Val a dir que per qualsevol ciutadà, l'important és que aquella roba que ja no fa servir, que no necessiti, uh-huh. I si així ho considera, que la dipositi a un contenidor de roba. D'acord. Això és el més important, sí. Ja sigui del color
sí,
que sigui.
Després ara ja veurem els colors, perquè jo entenc que vosaltres, home, com us... no sou competència, per dir-ho d'alguna manera, no? Vosaltres esteu benvinguts?
Bé, estem al mateix sector, cadascú té els seus interessos.
A veure què em diu.
No, el cert és que compartim un sector que sí. Fins fa uns anys ningú li feia gaire
no,
cas.
Era més aviat residual.
Bé, el tema de la recollida de roba, uh-huh. Del que s'anomena reciclatge, que no és ben bé correcte en el nostre cas, perquè sí. Sobretot el que fem és preparació per a la reutilització. Uh-huh. És un sector que doncs, durant molts anys no ha tingut gaire prestigi, no se li ha fet gaire cas, era una mica doncs, l'amiga lletja del món dels residus.
Tot i que a nivell, diguem-ne, no sé si familiar o de relacions més properes, el tema de passar roba de... mira, jo tinc roba del meu fill que se m'ha quedat petita, la vols, bosses, això és aquí una qüestió molt habitual a la casa, sí. Per exemple. Això sí que era una cosa que es feia antigament, però sí que és veritat que potser no teníeu o no teníem una visió de que pot ser una altra alternativa a la moda, no?
Clar, mira, des de fa uns anys, recentment, utilitzem el concepte d'economia circular. Uh-huh. Economia circular la feien ja els meus avis, els meus pares...
Sí. I no hem descobert res nou.
Res, el que passa és que li posem noms moderns, però Exacte. Economia circular era quan jo utilitzava uh-huh. La roba del meu germà, i les samarretes i els pantalons...
Allò sí que era economia circular.
Totalment. Per tant, com et deia, un sector doncs, que poc prestigiat, sí. Ens hem adonat els darrers anys que té una gran importància. Una gran importància sobretot per l'impacte ambiental que té la roba, per l'impacte ambiental que té doncs, aquestes col·leccions de moda ràpida, de fast fashion, que inunden els aparadors de les botigues. I davant d'aquest monstre, per dir-ho així, del fast fashion, sí. Doncs hi ha doncs, l'alternativa de la reutilització. En el nostre cas, què fem amb la roba?
Humana, no?
Clar, què fem amb la roba que es diposita als contenidors? La duem a una planta de classificació que tenim a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental,
sí.
I allà classifiquem la roba de forma manual i som capaços de donar una segona vida a més del 90% de la roba que recuperem. Clar, per això, ostres, si tenim a l'armari una peça de roba, dur-la a la brossa, a la fracció resta, no sap, és bon negoci.
Sap greu, a vegades, també.
Anirà un abocador i no s'aprofitarà de cap manera. Ja. Per tant, tenim diverses alternatives. Li donem a un germà, a un amic, el que feu aquí.
Sí.
Feu aquesta... Compartir, doncs, la roba. La duem a una parròquia. Fantàstic. I una altra alternativa, que és posar en un contenidor. Perquè, sobretot, nosaltres des d'Humana insistim que els nostres factors claus són la traçabilitat, la transparència, i la professionalitat, sobretot la transparència de donar seguretat al donant, perquè aquella roba que posa en un contenidor i potser té una mica de suspicàcia,
sí,
què farà aquesta gent?
Sí, això és important remarcar-ho, no? Clar. Que vosaltres sempre teniu darrere aquesta filosofia de vida de inserció laboral, ajuda a la cooperació...
Sí.
Vull dir que no veiem coses estranyes darrere. Suposo que aquest és un missatge que... Vosaltres, tant des de Solidansa com des d'Humana, insisteixo en que és molt important que arribi, no?
Hem intentat sempre divulgar molt tot el que fem, no? Ja sigui a través de les nostres xarxes socials, a través de les nostres memòries... a més, nosaltres som gestors autoritzats de residus i estem obligats a informar a l'Agència de Residus de tot el que entra a la nostra planta, a quin destí s'ha portat. I han de quadrar
el
cèntim, els quilos d'entrada i sortida. Per tant, vull dir, hi ha un control per ser gestors de residus que dona unes garanties, no? A qui posa una peça de roba en un contenidor que tenim al carrer, com qualsevol altre gestor de residus que puguin buscar,
sí.
No? Mm-hmm.
Sí, el
Joan
que
succeeix
que, per exemple, em vull desfer de plàstic o de cartró, bé, jo sé que hi ha uns contenidors, poso allà una cosa que ja no em serveix, em fa nosa fins i tot, i entenc que se'n fa una bona gestió. I si no se'n fa, una mica més igual, però jo ho deixo al contenidor i he fet la meva feina. Amb la roba succeeix que tenim una vinculació emocional, ens ha costat uns calés, i tot i que ens en volem desfer, pensem, ostres, és que aquesta jaqueta és que em va costar 90 euros, i jo ara la posaré aquí gratis, i aquesta gent que em farà? Bé, doncs, insisteixo, i segurament hi ha gent que pensa, bé, doncs, que agafaran la jaqueta, que la vendran en un mercadillo, que s'embutxacaran els calés. Per això, i com diu la Nati, efectivament, nosaltres reportem tots els quilos que recollim als municipis on som, reportem informes a l'Agència de Residus, tot està perfectament traçat, aquesta traçabilitat que parlava, tot el que arriba a la nostra planta i tot el que surt està quantificat i comptabilitzat, i el més important, què fem amb aquests recursos? Perquè nosaltres la roba, que està en bon estat, després en parlarem...
Sí, sí, ara suposo que els nostres espectadors ja hauran vist que hem portat aquí una mica un mostruari, ara de seguida us les ensenyarem perquè... Veieu una miqueta els dos projectes, també,
Sí, diguem. Doncs el que fem és, aquella roba que està en bon estat, la posem a la venda, a les nostres botigues, obtenim uns recursos econòmics que d'una banda serveixen per finançar la nostra activitat, per crear llocs de treball, per pagar lloguers, per crear activitat econòmica, i per l'altra els beneficis 100% íntegres es destinen a projectes socials, que principalment són projectes de cooperació.
Que és de cooperació internacional o...?
Efectivament, són projectes de tota mena, d'agricultura, de prevenció del VIH, d'educació a països d'Àfrica, d'Àsia i també de Sud-amèrica, dins d'una agrupació d'entitats humanes d'arreu del món, que el que fem és estar sota un mateix paraigua i la roba usada que podem convertir en un recurs a l'hemisferi nord, no es la convertim en temes econòmics i en també recursos per poder fer projectes de cooperació a l'hemisferi sud.
Parlàvem abans que hi ha una llei que s'ha modificat fa un parell d'anys, aquesta llei de recollida selectiva, que d'alguna manera suposo que a vosaltres en la vostra activitat us haurà afectat, més que res perquè suposo que la feina se us ha multiplicat, no?
Exacte.
Com heu gestionat aquesta modificació de la llei?
T'explico una mica el context, vale? La llei de residus ens beneficia perquè reconeix la recollida selectiva com a residu del tèxtil, que fins ara doncs no era obligatori, i llavors la fa obligatòria pels ajuntaments a partir de l'1 de gener de 2025. I a més ofereix, estableix que els fabricants han d'assumir el finançament tant de la recollida com de la preparació per la reutilització com del reciclatge dels residus tèxtils, que això és molt interessant, perquè ara mateix estem en un 12% de recollida selectiva en el tèxtil. Sembla que tot el tèxtil acaba en les nostres seus, però no és així. És nosaltres estem recollint un 12%.
És un percentatge encara bastant petit.
És un percentatge petit i que, a més, s'entén com la part reutilitzable, que per nosaltres té un valor al mercat, però hi ha una sèrie de tèxtils que ara també s'hauran de recollir que no són tan reutilitzables i que no generen un valor positiu, sinó un valor negatiu. Per tant, és necessari el finançament per part del sistema de responsabilitat ampliada del productor, que és el mecanisme que té la llei perquè els fabricants, o sigui, tota la indústria de la moda, pugui assumir els costos del reciclatge de tot això.
Vale.
Llavors, què passa? Doncs que estem en l'any de... A l'any de la veritat, en el que, bueno, anem una mica en retard amb el tema del finançament, els ajuntaments encara estan en vies de treure licitacions, i bueno, en alguns ajuntaments ja han fet els deures, com és l'Hospitalet, que ja ha licitat i ja ha adjudicat, i en altres doncs, estem una mica amb certa incertesa. Llavors, com ens impacta? Doncs d'una manera molt directa, perquè comencem a recollir tèxtil de menys qualitat.
Ah, clar.
El no haver el sistema de finançament que a més ha de promoure la indústria i que garanteixi que la part no reutilitzable es pugui reciclar, doncs tampoc no hi ha tantes opcions de reciclatge per la part que no s'aprofita. Llavors ara estem doncs, una mica amb certes reivindicacions per part almenys de les entitats que estem a la cooperativa Roba Amiga i altres, i altres xarxes, perquè es millori tota aquesta situació.
El vostre sentir és el mateix que des de Humana?
Bé, coincidim en que estem en un moment clau del sector. perquè és un moment de transformació i en el que s'han ajuntat una sèrie de factors que estan provocant una mena de tempesta perfecta, com és també l'augment dels costos de treball, de gestió del propi tèxtil. Uh-huh. Com deia, doncs, la Nati, doncs, la roba que arriba als contenidors doncs, cada cop és de menys qualitat, pel que deia al principi, per aquesta, vaja,
sí, aquesta invasió
de, clar, de peces de roba que, uh-huh, doncs, que tenen poca qualitat, uh-huh, i que després doncs, tenen poc valor també en el mercat de segona mà. I bé, també pel tema legislatiu, jurídic, etc. Jo vull remarcar, i ja que estem a la televisió d'Hospitalet, doncs, vaja, nosaltres ens congratulem de la decisió de l'Ajuntament de l'Hospitalet de posar doncs, aquest concurs públic i de doncs, posar, en aquest cas, 100 contenidors i que puguem conviure doncs, empreses d'inserció, com és Solidansa, i també entitats de l'economia social, com som nosaltres, que podem convidar, que podem recollir la roba que un municipi tan gran i tan important doncs, ens pot donar. Per tant, sí, aquesta convivència, que ens encantaria que hi hagués en més municipis i d'una forma més recurrent, doncs és un bon camí i és un, per nosaltres la decisió de l'Ajuntament és un bon exemple.
Uh-huh. Al fil de tot això, a Catalunya som un país on ens estem acostumant, nosaltres al programa, de fet, a la temporada anterior ja vam parlar d'aquesta qüestió, ens estem acostumant a ser usuaris de roba de segona mà, o encara ens costa una miqueta? Abans, fa anys, no? Anaves a Londres, a segons quines capitals europees, i això era com molt habitual, i això aquí encara no ho veiem, però ara sí que és veritat que cada cop es veu més. Vosaltres també teniu aquesta sensació de que fins i tot està una mica de moda?
Sí, la veritat és que sí. Ha canviat la percepció social i el prestigi social ha canviat molt els darrers anys. Uh-huh. Aquí hi ha diferents potes. Una és la donació de roba o la recollida o gestió, uh-huh, d'aquesta roba usada. Com deia la Nati, estem un 12% de recollida, és a dir que si jo tinc un armari i me'n vull desfer de la roba, només, sí, un 12% arriba a mans de gestors. Vale. La resta va a la brossa, grosso modo. Ah. Per tant, hi ha molta feina per fer de sensibilització, d'explicar i de ser molt transparents, uh-huh, de què fem amb aquesta roba.
I alhora també el que dèiem al principi al començar, no? De que sigui una opció real pels compradors, que igual ho tinguis també en compte a l'hora de, doncs, com em fa falta això, doncs també tinguem en compte aquesta opció com més, diguem-ne, més sostenible, d'alguna manera. Ens queda ja poquet temps i abans d'acabar, bueno, encara tenim uns minutets, perquè ja que heu portat tot això, jo vull ensenyar-ho. La Nati ens ha portat un uniforme, explica'ns tu, perquè sí, tot això que ara ens mostraran els nostres companys, tot això són uniformes, sí, de laborals, sí, de feina, que tenen una característica molt especial, perquè a mi m'ha sorprès moltíssim. Sí. Explica'ns una, tia, a veure.
Estan fets amb tèxtil reciclat al 100%, uh-huh, amb un percentatge molt alt de tèxtil postconsum, que és el tèxtil que es tria un cop recollim la roba al contenidor.
Tot això que estem veient, aquest polo, aquesta sudadera i aquest pantalón, estan fet amb material reciclat d'altres prendes,
sí,
no?
Exacte. Nosaltres seleccionem el tèxtil quan arriba a la nostra seu. Llavors, hi ha una part com un 50% que és reutilitzable i una altra 40-50%.
Mira, si pots mostrar-ho, no, Nati, perquè així, jo crec que
llavors,
ho veurem.
Fem aquestes peces de roba.
Això ho hem deixat aquí per fer bonic, però ara ja que estem,
vale,
doncs ho ensenyem.
Fem aquestes peces de roba, que són, uh-huh, unes peces de roba ben normalitzades, sí, també és per posar en valor que el tèxtil es pot reciclar i es pot tornar a fer noves peces de roba, uh-huh, i que això és una cosa molt important de cara a realment aprofitar i deixar de portar a la incineració aquests tèxtils, no? Llavors, tot això, tot i que tècnicament...
A veure, deixa'm-ho.
Tècnicament...
sí, és que no... Anava a dir, igual es nota alguna cosa, però no es nota res.
Tècnicament és totalment factible. La indústria, sí, no ho està promovent, doncs, uh-huh, per un tema de costos o, sí, per un tema de que tecnològicament, doncs, no hi ha el suficient desplegament d'indústria que pugui dedicar-se a aquesta, uh-huh, teixidoria.
Sí, sí.
Tot i això, a Catalunya hi ha una xarxa molt important de teixidors i de recicladors de tèxtil. S'han dedicat més a la part del retall de la indústria, però ara s'estan començant a especialitzar i a començar a innovar en aprofitar el que traiem de residu. El que traiem de residu està molt barrejat. Uh-huh. Ja té una certa dificultat a l'hora de tècnicament fer el reciclatge.
Aquesta és la iniciativa Circular for Work. No, em sembla?
Sí, a nosaltres els uniformes els hi hem dit Circular for Work, uh-huh. ¿vale? O sigui que podem treballar de manera aprofitant al màxim tot el tèxtil que tenim. Sí, sí. I bueno, tenim diverses iniciatives dintre del Pacte per la Moda Circular que uh-huh. impulsa l'Agència de Residus, sobretot un projecte que es diu RetexCat, on hem fet aquest pilot uh-huh. i altres pilots per demostrar que la indústria encara, hi ha una indústria en força a Catalunya per fer tèxtil reciclat.
Potser, no sé si encara cal una miqueta més, no sé, pregunto, Nati, sí. una miqueta més d'investigació?
Cal investigació i cal, sobretot, una aposta de la pròpia indústria demanant comandes de, uh-huh. de roba amb percentatge de material reciclat.
Reciclat, uh-huh. molt bé. Doncs heu vist, tota aquesta roba, uniformes per anar a treballar, fetes amb una qualitat molt bona i fetes totes a partir d'altres teixits, d'altra roba, doncs, que vosaltres des de Solidància heu anat reciclant. I el Joan Carles ens ha portat també una mostra de tot allò que, podríem dir d'alguna manera, us ha arribat a la vostra planta. Ara sí. farem aquí nosaltres un símil. O ens ha arribat aquestes tres peces, aviam.
Sí, efectivament, són peces de roba.
Per on comencem?
Doncs mira, per exemple, si vols amb aquest vestit,
sí,
són peces de roba que s'han uh-huh. deixat en un contenidor, en el
D'acord.
nostre cas, d'humana. Val a dir que la roba, quan la deixem en un contenidor, cal que estigui en bosses tancades,
Val.
Perquè no es taqui i no es faci malbé. Uh-huh. Per tant, bosses tancades. I, per exemple,
tenim aquest vestit de marca,
Sí, és que arriba tot, clar. Sí. El que donem és el que tenim a l'armari. Uh-huh. Per tant, si tenim marques o no marques, és una mica, és força democràtic, ens arriba de tot. I el que fem a la planta és, peça per peça, determinar si està en bon estat o no. Uh-huh. Què mirem? Mirem els colls, mirem les axil·les que no estiguin desgastades, mirem, ostres, que estigui tot bé, que no estigui decolorat, que estigui perfecte, i aquest vestit, efectivament, està una miqueta arrugat, està impecable. Per tant, aquest vestit podria no.
Passa l'examen.
Està per reutilitzar, i Molt això bé. Anirà a una botiga nostra.
A una
nostra.
Botiga. Després ens has portat aquesta peça, aquest de color vermell,
sí,
aquest vestit, també.
Que és un altre vestit que, sí. efectivament, també ens ha arribat, li fem una classificació, un triatge, mm-hmm. i efectivament, les axil·les estan perfectes,
sí.
el coll també. El Què patronatge
més?
Està fantàstic.
Per exemple, el tema botons i coses
sí,
així també,
Efectivament.
Aquest, per exemple, que té els botons.
Si aquí en comptes de tres en tingués només un i l'altre màniga tres, no, ja això no pot
Val.
Reutilitzar-se tal com es... No pot anar a botiga.
D'acord.
Per tant, aquestes dues peces van a botiga...
Passen l'examen.
A preu de segona mà. És a dir, si el preu original d'aquest vestit, no ho sé, m'ho invento, mm-hmm. O era de 80 euros, no ho sé, uh-huh. a una botiga pot estar perfectament amb 10-15 euros.
Val.
Preus molt assequibles.
Molt bé. I arribem al texà.
Sí, tenim aquests texans que, quan te'ls he ensenyat al principi,
sí,
t'han agradat molt,
a mi m'ha agradat molt,
perquè dic. Són uns levis xulíssims, claro. desgastats, sí. molt, molt guapos, uh-huh. però què passa? Que no passarien al filtre de la reutilització. Per què? Doncs perquè veiem que aquí tenen aquest recosit, veiem també que hi ha petites taques, potser de lleixiu, no ho sé.
Sí, més allà. Aquí des de càmera no s'aprecien gaire, bueno, però sí, estan,
sí,
donem fe que estan tacats.
Sí, aquí també hi ha una taqueta de vermell,
i
aquí també. Per tant, això no pot anar a una botiga humana perquè no és presentable. Però, en canvi, sí que se'n pot aprofitar la matèria primera.
I què aprofita, per exemple, d'aquest taxà?
Doncs nosaltres el que fem és, això ho enviem a una empresa perquè recicli les matèries primeres.
Uh-huh.
Per tant, nosaltres, a Humana, i gràcies a les donacions dels ciutadans,
sí.
donem una segona vida més del 90% de la roba, uh-huh. ja sigui via reutilització o via reciclatge. Però és molt important que, si tenim dubtes, per exemple, a casa, i, ostres, és que clar, aquesta samarreta està... no sé si donar-la o no. Posa-la a la bossa,
uh-huh.
perquè ja farem nosaltres la tria i ja farem la classificació.
Ja us ocupeu vosaltres d'aquesta preocupació, nosaltres no l'hem de tenir pas.
Clar, uh-huh. el que sí que és una llàstima és que una peça de roba que aparentment està en bon estat vagi a la brossa, uh-huh. de la brossa anirà un abocador, no
I
se n'aprofitarà res.
I a sobre doncs, encara contaminem més.
Efectivament.
Ho hem de deixar aquí, Joan Carles, Nati, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos totes aquestes coses. Ens sembla una molt bona iniciativa i a veure si així tots ens anem conscienciant una miqueta més de que a la roba que tenim a l'armari, doncs la seva vida no ha d'acabar allà, que pot seguir encara tenint molta més utilitat, no només per projectes de cooperació, d'inserció laboral i també de reciclatge. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Felicitats per la tasca que feu. Nosaltres tenim encara alguns consells pendents, però seguim aquí en programa, el primer segon. Fins ara. Continuem endavant amb el programa i ara ho fem parlant de l'Oficina de Voluntariat de la Ciutat, que serveix com a nexe entre persones que volen ser voluntaris o voluntàries i entitats que busquen precisament aquestes persones, aquests voluntaris, a través del que es coneix com a crides. Des del passat mes de juny es va unir a l'oficina d'entitats que es trobava a l'equipament municipal de Can Arús. En aquella ocasió ja nosaltres en vam parlar, ens va visitar la seva responsable i ara la tornem a convidar, però per conèixer a un altre vessant. De fet, ens acompanyen d'una banda l'Anna Santarrosa. Anna, què tal? Benvinguda de nou. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola.
Ets la responsable de l'Oficina d'Entitats i de Voluntariat.
Sí.
I també ens acompanya la Mireia Ramon, que és administrativa d'aquesta oficina.
Exacte. I
entre les dues intentarem doncs, donar llum i explicar una mica què és el que feu en aquesta oficina de voluntariat. I expliqueu-me una mica quin és el primer pas que ha de fer una entitat per acollir persones voluntàries. S'han d'adreçar a vosaltres? Quin és el primer pas que han de fer, Anna?
Bueno, doncs en principi hi ha un cens de la Generalitat, que
sí,
és un cens d'entitats en voluntariat, i llavors els hi demana que tinguin coberta una sèrie de requisits, que són tenir un pla de voluntariat, tenir una assegurança en regla i firmar una carta de compromís entre les persones i l'entitat. Nosaltres hem traslladat aquest format, el que sí que per les entitats de la ciutat que no estan incorporades al cens. Llavors el que fem és que els demanem que complin els requisits, que si no tenen manera de fer-ho, nosaltres ajudarem a fer el pla de voluntariat, els podem donar models de... Però la idea és que amb un marge petit de temps pugui estar resolt aquest tema. Llavors, d'aquesta manera ens assegurem que compleixin amb la legalitat.
Teniu, suposo, Mireia, no sé si són entitats només de la ciutat o també s'hi poden adreçar entitats de fora.
En principi són entitats de la ciutat.
Només de la ciutat, eh?
Exacte, el que passa que hi ha algunes que l'àmbit és molt ampli, també no només actuen als hospitalets, sinó també a Barcelona i altres zones, però en principi tenen que tenir...
Està adreçada sobretot a
la ciutat.
Vosaltres sou aquest nexe, com dèiem, no?, entre aquestes entitats i aquestes persones que han decidit fer de voluntari o de voluntària en alguna d'elles. Hem parlat d'aquesta inscripció en aquest cens, que vosaltres doneu aquest
suport, sí,
no?, aquesta ajuda. Però suposo que quan arriba també una persona voluntària, vosaltres li demaneu com un mínim, no?, no sé si de compromís o de deures, d'algunes coses que ells han de tenir clar, que han de fer. En què consisteix quan una persona arriba a la vostra oficina i vol fer de voluntari? No sap ben bé per on tirar. Vosaltres com els assessoreu?
Bueno,
qualsevol de les dues, Anna, Mireia.
Nosaltres el que tenim és un format de qüestionari que omplim amb ells. Els demanem 4 dades personals justes per no... El que sí que fem és demanar-los quins interessos tenen i quina disponibilitat tenen, i llavors el que intentem fer és, entre les crides que tenim disponibles, és buscar quina d'aquelles crides li pot interessar. Si no li interessa, el que fem és que el tenim en un grup que quan ve qualsevol crida fem difusió de la crida perquè aquesta persona vulgui estar. L'entitat normalment quan fa una crida ja posa quins requisits i quina disponibilitat ha de tenir, per la qual cosa es tracta d'ajuntar els dos.
Vosaltres a l'oficina de voluntariat teniu a la web un apartat en concret, perquè parlàvem de crides, no? Ara ens ho comentaves nosaltres quan introduíem el tema també. Exactament què és una crida? Mireia, explica'ns-ho,
bueno,
aviam.
Una crida és una demanda que fa una entitat que necessita voluntaris i d'alguna manera doncs, ens indica quins requisits tenen que tenir aquests voluntaris, quines seran les funcions, fa una breu descripció de com és l'entitat.
De què necessiten, no? Ara ho estem veient, que a la vostra web, precisament, doncs hi ha aquesta opció de vull ser voluntari, què haig de fer, no?
Exacte. Llavors, doncs, bueno, una mica doncs, bueno, venen a l'oficina, nosaltres els hi fem l'entrevista i ja intentem doncs, que quasi amb el, mirem quina crida pot casar amb ell, no? I fem d'alguna manera el match aquest.
Llavors, el match, eh?
Sí, bueno. Sí.
És que ho anava a dir jo, però al final m'he tallat, però bueno, això ho entenem tots.
I el voluntari doncs, ja llavors es posa en contacte amb l'entitat i amb ella ja és amb la que tanca doncs, el compromís, no? Per dir-ho, la seva disponibilitat, s'intenta adaptar i, bueno, i arribar a un acord i poder començar amb el voluntariat.
I poder treure en profit les dues
bandes. Exacte, exacte.
Quin tipus de... ja sé que potser us ho pregunten molt això, no? Però quin tipus de persona us arriba perquè vol ser voluntari o voluntària? No sé, qualsevol de les dues, Mireia.
Tot tipus de persona, realment. Mm-hmm. L'únic que, bueno, és gent que té una mica de disponibilitat,
clar,
no?
Mm-hmm.
Disponibilitat i ganes. I que tingui, doncs, això, sobretot.
A vegades hi ha gent que té poca disponibilitat, però té moltes ganes.
Sí, llavors, aviam, és una mica més difícil, potser, trobar aquella crida que mm-hmm. li pugui encaixar, però com que també tenim crides puntuals, perquè hi ha crides que són continuades i crides que són més puntuals, llavors jo crec que pot acabar trobant aquella crida que,
clar,
que més li interessi.
Això també és important remarcar-ho, no? Perquè ara parlarem d'alguns exemples de crides que ens dèieu, que sí que potser són per campanyes puntuals, no? Que tu pots dedicar unes horetes aquell cap de setmana o aquells dies, i després hi ha altres entitats que necessiten de voluntaris durant un llarg període de temps.
Uh-huh.
Doncs si us sembla, posem algun exemple perquè els nostres espectadors es facin una idea, per exemple, del que avui tenim de crida, no?
Sí.
I començarem, per exemple, amb una que ens deia l'Anna abans de començar, que home, és una crida que es fa cada any i que té, doncs, és d'aquelles importants, aquelles doncs, potents, no? És la del voluntariat per Gran Recapte. Explica'ns una mica.
Bueno, la del voluntariat del Gran Recapte es uh-huh. tracta d'una iniciativa del Banc d'Aliments que el que fa és que durant uns dies determinats hi ha voluntaris en els súpers, en els supermercats, uh-huh. que recullen aliments per donar-los al Banc d'Aliments. Llavors uh-huh. necessiten voluntaris perquè ells... bueno, no sé si has anat alguna vegada al súper, són aquelles persones que es posen quan surts de la compra, que uh-huh. tenen una caixa, i aquests són els voluntaris que necessiten.
I aquest
llavors,
és el format una miqueta de si entreu...
Aquest és el format nostre que tenim
si entreu a la
crida,
web, no?
Exacte, el que posa és
la
sobretot,
data...
sí, exacte, la descripció, les funcions, els requisits que demanen i qui organitza per si t'has de posar en contacte. I nosaltres fem un petit resum uh-huh. de les dates, d'on... fins quan i quan crec que se l'inscriu-te, normalment el que fem no ve directament a nosaltres la crida va directament a l'adreça que l'entitat ens demana, o sigui, que posem. Pot ser que baixi una web,
a la web.
Uh-huh. O pot ser que baixi un correu electrònic uh-huh. De l'entitat o d'un correu electrònic personal d'algú que s'encarrega de la crida.
Aquí també tenim els requisits, no? Ganes,
exacte.
Interès.
Això sí, normalment, demanes... si no tens ganes d'interès, no vagis a cap
això
crida.
Això en general, a la vida, sí. No? Se'n fan els aliments.
Exacte.
Molt bé. Doncs el voluntariat per al Gran Recapte. Després tenim, ens centrem una miqueta més en per exemple, a l'Hospitalet, el Consell Esportiu. També teniu una crida de voluntariat per una activitat que dèiem abans, no, Mireia? Una activitat en concret. En aquest cas parlem del cross escolar.
Ah, exacte, el cross escolar, que es fan 11 curses, llavors necessiten pues, gent voluntària que els doni un cop de mà.
Bueno, aquesta és únicament per la cursa més gran.
És per la cursa,
sí,
no?
La,
pel dia 15.
Cross, cross.
Pel cross. Mm. Uh-huh. Molt bé.
Aquesta és la del cross que es fa a Bellvitge, al costat de Feixa Llarga.
Uh-huh. Sí.
I diguéssim que és l'entitat més gran, l'activitat més gran que fa
dintre
dels jocs esportius.
I per
esportius.
Això necessiten també doncs, aquest reforç.
Sí, perquè estem parlant d'unes 2.000 criatures i 40 escoles.
Uh-huh. Aquí sí que demanen tenir més de 16 anys
sí.
i també ganes d'interès. Pel dia 15 de novembre. No?
Perquè has
d'estar
tot el matí.
I després tenim ja allò que seria, per exemple, que donàvem com a exemple d'entitats que demanen una implicació potser més a llarg termini. Per exemple, teniu una crida relacionada amb Càritas, no?
Uh-huh.
Quina seria aquesta? Voluntariat per fer un reforç educatiu a infants de primària. A veure, aquí m'explica de les dues una mica què és el que demaneu en aquesta crida.
Bueno, Càritas el que té és un espai que té un espai polivalent, que li diuen, que està al carrer Florida Blanca, Pubilla, Casas.
Sí.
Llavors el que fan allà són una sèrie d'activitats. Uh-huh. Llavors busquen... persones que puguin fer reforç a criatures que van allà a fer reforç escolar, però després hi ha altres crides de Càritas que ja tenim penjades per fer, per portar un grup de costura o per fer tasques d'administració o per fer alguna activitat de reforç en català, també per persones nouvingudes o gent que necessita.
I ja per acabar tenim també entitats, com ens deia, només de l'Hospitalet. La primera que trobem és un voluntariat per fer reforç escolar en català, precisament ara que dèieu, de l'associació Narinant. No? Aquí també doncs, la gent que vulgui potser tenir alguna cosa més propera també ho pot fer.
Sí, en el cas de Narinant no és exclusivament Hospitalet, però sí que té una activitat a Hospitalet, a les escoles de primària de Coll Blanc Torrassa, que el que fan és reforç escolar en català pels nanos de dos o tres escoles d'aquella zona. I llavors fan una mena d'acompanyament grupal amb les famílies incorporades, de manera que el que fan és crear com una mena d'annexa, escola, família, activitat, perquè tothom estigui implicat i que pel que nosaltres sabem és una activitat que funciona molt bé i que està molt ben reconeguda per totes les parts. I la gent que fa voluntariat sempre ens... Bueno, de fet, tothom que fa voluntariat ens comenta que hi ha on van a parar...
Que vosaltres feu un seguiment, suposo, també, no?, d'aquestes persones que agafen aquest voluntariat, Mireia.
Bueno, d'alguna manera sí que ens agrada que ells ens diguin una mica com els hi ha anat, què s'han trobat, no? I per part de les entitats, doncs, també que, com han anat les crides, no? Quina sortida han tingut, si han rebut més demandes, més sol·licituds de voluntaris, i, bueno, i d'alguna manera, entre les dues parts, doncs intentem saber com
podeu ajustar una miqueta a vegades les necessitats,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Quina valoració feu? Perquè nosaltres en parlàvem fa la temporada passada aquí el programa d'aquesta unificació
de l'oficina
d'entitats i voluntariat. Com esteu traient els fruits que esperàveu? Com estan en aquesta integració, aquesta unificació?
Bueno, jo trobo que el fet de modificar la manera de treballar, que treballàvem fins ara a l'oficina del voluntariat i l'oficina d'entitats, treballar-ho d'aquesta manera, tots plegats, fa que la feina sigui més col·laborativa, que comptem amb les entitats per poder fer coses i que les entitats comptin amb nosaltres, que també és important. Llavors, que potser hem perdut la presencialitat que teníem a l'oficina del voluntariat, que hi havia Santa Eulàlia, però bueno, hi ha una altra manera de trobar voluntariat, a través de la xarxa, a través contínuament de les entrevistes, però sobretot a través de les entitats. Llavors, poder treballar amb les entitats per mi jo crec que és un valor afegit, perquè el valor de les persones el tens quan venen allà i fan entrevista. I tampoc no hem perdut tot el grup de voluntariat que teníem allà a l'oficina, sinó que ells s'han transformat en una entitat de voluntaris i voluntàries que continuen fent aquest servei.
Per acabar, tenim molt poquet temps ja, però quina seria la temperatura de nivell de voluntariat que tenim a la ciutat? Estem... diguem, amb bones xifres, Mireia, per exemple?
Home, jo penso que anem creixent, anem creixent, i la nostra idea és que encara creixi més, no? Fent com més difusió possible, la màxima difusió possible de les necessitats de les entitats i que la gent, doncs, bueno, vagi coneixent-ho, s'impliqui. Jo crec que va creixent. Ja teníem, penso que un bon nivell, no? Però cada vegada jo crec que
va millor, pujant una mica. Això és sempre una bona notícia. En una societat que cada vegada és més individualista,
doncs
sempre és una molt bona notícia poder parlar amb vosaltres i veure la tasca que feu. Doncs moltíssimes gràcies a la Mireia i a l'Anna per haver-nos acompanyat avui al programa i explicar-nos doncs, aquestes crides, que hem fet un repàs ràpid, però si vosaltres voleu, doncs, qualsevol dia us podeu... mirar una miqueta la web i segur que trobeu alguna crida.
Bueno, si Anna, em permets, podeu trobar les crides a la web de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat i després podeu seguir-nos per l'Instagram de Voluntariat, el Facebook de Voluntariat i després tenim un canal de WhatsApp que si entres al Facebook...
Al WhatsApp.
Que també pengem totes les crides i fem difusió. Intentem fer el butlletí i allà on sigui possible, per tant, animem a tothom que vulgui fer voluntariat que s'adreci. Estem a la Rambla Marina 417, o entri al nostre web i allà trobarà tota la informació, el contacte, les hores d'obertura, però en qualsevol cas que ens enviï un correu i ens posarem en contacte.
Molt bé, doncs queda dit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres. Gràcies.
Nosaltres encara tenim moltes coses, o bé, moltes no. Jo crec que una, però que segur que us agradarà. Si sou panarres, doncs no us ho perdeu. Us ho dèiem abans, si sou panarres, aquest dimarts al programa us convidem a conèixer una mica millor el forn panarra. És un obrador de pa artesà que ofereix pa tradicional fet amb massa mare i elaborat per ells mateixos. A més, opten a la final del concurs amb millor pa de pagès català 2025, que s'ha de celebrar el proper 25 d'octubre. Així que anem per feina, perquè aquí ens han portat un mostruari que no veig l'hora de començar a parlar-ne. Ens acompanya la Patricia Escudero. Patricia, què tal, com estàs?
Molt bé.
Ella és la propietària de l'Obrador Panarra. I també ens acompanya el Dani Llevador, que ets el forner, o sigui, l'artista, ho direm així, de l'Obrador Panarra. Escolteu, vosaltres porteu relativament poc a l'Hospitalet. Des de l'any 2023 esteu al barri del centre, al carrer Príncep de Vergara. M'heu comentat que esteu mirant d'aterrar també aquí a Santa Eulàlia, a propet d'on tenim els estudis. I explica'ns una miqueta ràpidament, perquè de seguida veurem tot el que ens heu portat, com arribeu a l'Hospitalet i com arribeu a posar en marxa aquest projecte d'obrador aquí a la ciutat?
Vale, bueno, jo soc de l'Hospitalet de tota la vida, sí. I bueno, volíem fer, ens agrada molt el pa, ell era cuiner, jo vinc de la indústria farmacèutica.
Sóc parella, no?
Sí, vale. Sí. Soc neuropsicòloga, no té res a veure.
Neuropsicòloga volia fent pa?
Sí,
vale.
Sí. Bueno, venen, jo no el faig,
bueno.
Gràcies a Dios no. I llavors volia fer alguna cosa artesana, sí. Ens agrada molt el pa, sempre anava a la muntanya a comprar pa, i bueno, li vaig convèncer, perquè com que era cuiner, va dir, bueno, això és molt senzill.
Val, vull dir, d'acord, sí, tu ja tens una base, no?
Sí,
ets cuiner. Vale, és que donava com, vinga, va, fes pa. No, ell ja té la seva base com a cuiner.
Sí, que no té res a veure.
No té res a veure, ens deies, no?
Val.
Però tu t'has format, tens aquesta iniciativa, i escolta'm, en què es diferencia el Panarra d'altres forns de pa que podem trobar, qui vulgui?
Home, primer de tot, és una mica els valors que tenim. Volem fer que sigui tot artesà, no volem accelerar els processos. També només intentem contractar gent del barri o de la ciutat. Normalment dones també, no? Sí. A partir de certa edat. I bueno, jo crec que el primer de tot és la filosofia, no? I després vendria el que és el producte, no? Que és un producte artesanal, fent amb ingredients de proximitat. Valorem la qualitat envers el preu. Per nosaltres és molt important que la qualitat sigui la millor. I si és més car, és més car.
Ja. Escolta'm, aviam, ja ens heu portat aquí, ara ens expliqueu de seguida què és el que heu portat, però en què ens hem de fixar quan nosaltres entrem en un obrador, entrem en un forn de pa? Què és el que ens diries, Daniel, que és el principal? En què ens hem de fixar per saber si allò que estem comprant té una bona qualitat?
Bueno, yo me fijaría en el color.
¿En el color?
Porque claro, puede engañar, pero el color ya te va a decir, ¿no? Si tiene un proceso, ¿sabes? ¿Sí? Un determinado proceso de caramelización, ¿sabes?
Sí, que por no ejemplo, este que estás tocando es el candidato, ¿no?
Sí, exactamente.
Aquest és el candidat a millor pagès, pa de pagès català.
Sí.
Un com aquest és el que vosaltres heu presentat i que res, que esteu a punt de saber.
El dia 25.
El dia 25, que és el dissabte?
Diumenge.
Dissabte, no? Sí.
Dissabte.
Però sí, perdó.
Sabrem el veredicte.
Sí.
Aquest és el pa que vosaltres heu presentat, no? Pa de pagès autèntic català. No sé si ens pots ajudar, Daniel, a obrir-lo, per veure
sí,
com és un pa de pagès.
I tanto, bueno.
Clar,
se puede ver, no?
Sí, ah, sí, tu mateix. T'he posat aquí el
que también, ¿no? para diferenciar de otro pan, o sea, tú,
sí,
en todo caso es que tenga sí, una corteza que es dura.
Ha de ser dura.
Sí. Es dura, pero crujiente. Debería
vale
ser crujiente, ¿vale?
Ese sonido característico.
Ay, sí. Salta el pan tomàquet.
Sí.
Això no ho veiem pas.
Una mica de formatge.
El pan tomàquet. Vale, ara l'obrim i a veure, aquesta molla.
Vale.
A veure si el podem posar. ¿Qué hemos de decir de esta molla, Daniel?
Bueno, se ve la alveatura.
¿Qué?
El alveolado.
Ah, el alveolado. ¿Eso
claro
es un alfuradet?
Sí, claro.
Ah, vale.
Que esto quiere decir que ha tenido tiempo de fermentación.
¿Cuánto tiempo está un
pan? Este pan está 22, 24 horas. 20, desde que se hace.
¿Fermentando?
Sí, fermentando, con cuidados. Abans la massa mare, saps?
Sí, la massa mare, que l'ensenyarem, perquè també ens han portat el que jo creia que seria com una piloteta,
bueno,
i resulta
és
que és, bueno.
Sí, perquè és massa mare líquida.
És líquida.
Hi ha diferents.
Jo no me la imaginava d'una altra manera,
esto la massa. Esto es como nuestro Tamagotchi. Lo tenemos que alimentar cada día, cuidar.
Sí, sí, ya desde 4 años sin
¿Cómo?
Lleva cuatro años
¿cuatro
sin
años?
Morir. Sí, sí, sí. Siempre refrescando.
¿Y qué hay aquí? ¿Qué lleva la masa mare?
No, es farina y agua.
¿Y ya está?
Res més.
Y això és la pócima.
Cuidados, sí, es, temperatura...
Es química pura y dura. O sea, realmente es, tú coges agua, harina, lo mezclas y tiene que haber unos cuidados, como dice Dani. Realmente la masa mare no podemos irnos mucho tiempo. Tiene, sabes, cuidar la temperatura, que esté, que la vayamos alimentando. Y al final no deja de ser una mezcla de harina y agua, donde hay una serie de fermentos lácticos, una serie de levaduras naturales, que lo que hacen es ese proceso químico para que el pan, bueno, pues tenga esta textura, este olor. No sé si quieres añadir algo.
No, ho estàs fent bé, eh? Tenim el pa de pagès aquí tallat, que aquest és el que anirà al concurs, que dèiem. Veiem aquesta molla, aquests, com has dit?
El alveolo.
Alveolo, vale. Creo
que son,
l'olor, que sí, aquest, claro, la tele no arriba, però l'olor sí. Aquí també se sent, no? I és una iniciativa una miqueta, doncs, també vosaltres en formeu part de conservar tot el que té a veure amb el pa de pagès tradicional, com una tradició catalana que vosaltres també esteu enterits, no?
Sí, a l'IGP estem.
A l'IGP, perfecte. Va, que ens heu portat més coses i no vull que se'ns passi res. Ens heu portat també pa de sègol. Quin seria el pa de sègol? A veure, aquest, de centeno, en castellà, que potser... Vale. Quina característica, com es fa aquest pa? Daniel.
No, es lo mismo. Nosotros todo el pan lo hacemos con un proceso largo, que es lo que tiene, ¿sabes? La mejora. Tú pones buenos productos con un proceso largo y sale algo, algo bueno. Esta es harina muy buena, ¿sabes? De centeno, con masa madre.
Y ya está.
Claro, es importante añadir que utilizamos harinas limpias, que no llevan aditivos, porque hay mucho tipo de harina. De hecho, la harina que compramos nosotros, que la compramos a grandes cantidades, sale más cara que una harina que puedas comprar en un súper, o sea, te puedes imaginar. Y luego lo que él comentaba, que es la fermentación de 24 horas. Es decir, lo que hablábamos del gluten, tú ves en una panadería o en un supermercado, ¿lleva masa madre? Bueno, sí, masa madre, pero ¿cuánto tiempo has dejado que fermente también? Porque la clave, lo que dice Dani, es el tiempo. Que el tiempo es dinero. Por eso es tan caro, ¿no? Claro. Es dejar que esta masa esté fermentando 24 horas, que hace que en ese momento, pues el gluten, o sea, hay una serie de reacciones químicas que hace que el pan sea más digestivo, más sano, incluso la evidencia científica sí lo apoya, ¿no? Con este tipo de panes.
Tenéis un montón de variedades, aquí nos habéis traído nada, una pequeña muestra, pero no sé, algún pa així una mica peculiar.
A mi el que més m'agrada, el meu favorit són dos, el xuscolate, que és amb tros de xocolate, avellanes, leche i cacau, no? Com la famosa marca aquesta, que no diré. I després el de cinc semillas.
Multisemillas,
cereals, que això és un espectacle, el que passa que avui no el fem, que és increïble.
Clar, perquè em deies, cada dia nosaltres fem un pa. No, no, per això em deies, no sé ben bé què us portaré demà, perquè cada dia elaborem pans diferents. Això també parla molt d'una elaboració com molt dedicada, no? Que no és una cosa industrial, no? Que cada dia us dediqueu a elaborar un pa diferent. I avui també tocava el pa d'olives i all. Aviam, no sé si el podem tallar aquest també, perquè m'agradaria veure com és.
Mira, nous i panses.
Ai, perdó, nous i panses.
Ah, nous i panses.
M'he equivocat.
Vale, no passa res, nous i panses. Ja deia jo quan m'has dit, dic, això em sembla, però bueno, és igual. Escolta, mira, si et sembla, deixarem el pa de pagès aquí. I el que farem ara és tallar, a veure com són les nous i les panses.
Si aquests són panes enriquecidos, con una massa normal, le añades
los ingredientes que tu quieras, no?
Sí. Mira,
es veu perfectament. A veure si ho podem ensenyar
a
càmera perquè es vegin els trossets realment que allà estan.
Com sempre, els ingredients que comprem de proximitat. Igual que la gent que treballa amb nosaltres, tot de proximitat.
I finalment ens heu portat el pa de, aquest hem dit del sègol, el pa de pagès, el pa de nous i...
Panses.
I panses. I aquest és el...
La sarraceno.
Pa sarraí. Sarraí, és en català, sarraceno.
Sí,
sarraí. Jo tampoc ho he hagut de buscar perquè tampoc sabia com es deia.
Home, realment, tècnicament, no és pa.
Què és, llavors? És pa raí sense gluten, ens deies, no?
Sí, és sense gluten.
Sarraí sense gluten. O sigui, sarraceno sin gluten.
És pan, no és pan, això és una mica una...
Què vol dir això, que no és pan?
No, perquè no té un trigo. O sea...
Clar, la gent que té celiaquia pot menjar tranquil·lament, o això...
A veure, no.
de la contaminació creuada,
exacte,
no?
Exacte. En principi, si ho poguéssim fer un altre obrador, sí que podríem menjar, però ho fem al mateix obrador, no tenim capacitat. No, és bé. Només per gent intolerant.
Intolerant, eh? Vale, intolerant al gluten, en aquest sí. cas, que no sigui celíaca, no?
Exacte. Vale. Però haig de dir que tenim molts clients que tenien problemes d'intolerància i bueno, compren pa a nosaltres del començament i diuen que han notat una millora intestinal.
Mm-hmm. Molt bé.
Sí, que té a veure amb el tipus de massa que fem servir, la massa mare, etc.
Perfecte. Escolteu-me una cosa, heu portat també, perquè també feu pa de motllo, i hem volgut fer una mica una comparativa, hem tapat marques per no crear susceptibilitats,
sí.
però sí que volíeu també destacar que també es pot menjar pa de motllo saludable, i vosaltres el feu, no? Explica'ns una mica, Daniel, què porta aquest? És integral? Aquest
sí, és integral i és amb massa mare també.
També, o sea, claro, vale.
Es lo que tiene.
Es Llavors, ¿qué diferencia hay con el otro?
Pues que tiene aceite, ¿sí? se le añade como una grasa y se le rectifica un poquito con azúcar.
Ah, vale.
Muy poquito, muy ¿sabes? Poquito. La sal, para que tenga ese sabor.
Antes te he dicho que te lo preguntaría y no te lo he preguntado. ¿Un pan qué lleva? ¿Qué ingredientes pues, necesitamos para hacer pan?
Harina, agua y sal. De todo
agua y sal.
Y claro. paciencia, ¿eh?
Vale. Y paciencia y tiempo, claro. Sí, por sí. ejemplo, esto, sí. la que es la masa madre, o sea, quita echarle levadura. Tienes que hacer un proceso más lento, pero ahí lo tendríamos. Y esto sigue siendo harina y agua. ¿Sabes?
Vale, no tiene más secreto que
no,
el saber elaborar, el saber esperar, ¿no?
El saber esperar,
en realidad ¿no? es eso, es buenos ingredientes y tiempo. Vale. No tiene, lo único que estem en una societat que és tot molt ràpid i tot molt
llavors és com que se'ns fa molt llarg d'haver d'esperar, no? Tant de temps. Llavors, el pa de motllo, si cal, li afegeixes, ens has dit oli.
Sí, es
y
una grasa. Puede ser, vale. En este caso es aceite de oliva, pero puede ser, podría ser mantequilla buena. Pues lo que diferencia un pan de molde al otro.
Vale.
El nuestro es esto, porque es más amara.
Nos habéis traído el otro.
Sí, jo volia...
Si ens hi fixem a l'etiqueta, no?
Clar, jo mirava i hi havia fins a 15 ingredients, no? Que no ho ensenyarà a càmera, però fins a 15 ingredients d'aroma, estabilizante, goma guar, agente de tratamiento de la harina, bueno, etc. No? Una mica per contrastar amb el que nosaltres fiquem, que són 4 ingredients, contrasta amb els 15. No? Clar, això costa 1,35 €.
Sí.
El nostre em sembla que està no sé. 6 euros, ara t'ho dic de memòria. Clar, hi ha una diferència.
Però... Clar, tenim consciència a l'hora d'anar a comprar pa a un obrador com el vostre, que té uns ingredients, una feina darrere, una filosofia, la gent està conscienciada en que això també s'ha de pagar?
La gent que ve a Panarra, sí. N'hi ha gent, suposo que no, per això no vindrà. Però mira, jo faré una pregunta. Tu saps que les barres de pa de moltes fleques porten sucre?
No.
Jo no ho sabia tampoc. I em vaig quedar una mica perquè, clar, el sucre realment està a tot arreu. També al pa. Nosaltres no posem sucre.
Sí, és molt difícil menjar sense sucre avui dia, no? Perquè hi ha llocs, com deies, no? En el pa, que no saps que en tenen i en tenen.
Clar, per exemple, a mi m'agrada el sucre, però jo vull saber que estic menjant sucre. Llavors, si jo menjo, jo què sé, algo de xocolata, bueno, però si menjo un pa i porta sucre, jo no ho sé.
Vale. Escolteu, ens queda poquet temps. M'agradaria saber, perquè, per exemple, jo vaig a Panarra, us compro aquest pa estupendo. El puc congelar? Què puc fer? Perquè, clar, jo aquest pas de pagès a mi em durarà, no sé, em dura bastant. Què faig?
No creguis.
No? Sí. Bueno, esperem que sí. què haig de fer amb el... Com es congela correctament? Quins són els truquillos que ens podeu donar a vosaltres com a professionals? Perquè després, quan el descongelem, tingui el mateix, no? Conservi totes aquestes propietats que estem veient ara aquí en directe. A ver, Daniel, si no se puede... Patricia, Daniel, tú.
Es que yo parlo mol, sino...
No, se puede congelar perfectamente. ¿Sí? También vale. Hay que decir que este pan puede estar 2 días si tú luego lo vuelves a calentar.
Vale, pero ¿lo congelo normal?
Lo congelas normal. Yo lo congelaría en plástico.
¿En papel film?
En una bolsa.
Ah, en una bolsa.
Sí, de plástico.
Vale. ¿Una bolsa de plástico normal?
Sí, para reservarlo un poquito de la humedad y tal, que tenga... O sea, la temperatura, pero que no le llegue.
Vale.
Y luego lo volvería a calentar un poquito.
¿Y lo saco y lo descongelo dónde? ¿En la nevera, fuera de la nevera? Porque a veces aquí hay un poco de confusión, ¿eh? Depende de cómo. ¿Qué hago cuando una vez lo he descongelado?
Lo mejor y lo ideal es del congelador a la nevera y de la nevera fuera, para que sea progresivamente, que no haya un cambio brusco
de temperatura.
Eso sería, pero yo te digo que esto funciona si tú lo sacas.
¿Y cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo crees que es?
Hombre, yo creo que en 2 horas.
Menos.
Sí. Vale. Y si lo calientas, es que vas a ver que vuelve a la vida. Uh-huh. O sea, si puedes meterlo al horno un poquito, o sea, es como, vale, uh-huh, está igual.
Uh-huh. I Patricia, quins són els pans que més us demanen?
El pa de pagès.
El de pagès, ja, sí, això ja ho teníem, sí, prescomptat. I després?
Jo crec que el de cereals, uh-huh, no?
Sí, el de sègol.
El de sègol també. La veritat és que van sortint.
Vale.
Sí.
És com més digestiu, no? Potser, sí, el de sègol.
Sí. Uh-huh. Està molt bo. Així.
I, escolteu, heu de... No sé, jo ho he dit, potser no us podria dir. Sí. Estareu aquí a prop, sí, nostre, a prop del Mercat de Santa Eulàlia, esteu mirant,
sí,
d'obrir...
Sí, ja, ja tenim, bueno, encara no hem obert, estem, uh-huh, amb les obres.
Tenim el local.
Sí, uh-huh, dintre del mercat, sí, jo crec que en un parell de setmanes ja estarem allà.
Ah, molt bé.
I el mateix Panarra, però portarem també aquí.
Uh-huh. A dins del mercat,
sí, dins del mercat, sí. Uh-huh. Buscar una mica aquesta filosofia de barri, de, uh-huh, bueno, de cercania i...
Molt bé. I ja per acabar, a part d'aquest, a ser candidats a aquest premi a... pa de pagès català.
Català, millor pa de pagès català.
Em deies, he rebut avui un mail, sí, que em deien el què? Que demà igual també teniu un altre premi, o com,
bueno,
és això?
Bueno, sí, venim cap aquí als estudis, hem rebut, sí, un mail perquè hem participat en la ruta dels millors panellets de Catalunya i
panellets,
estem seleccionats dintre, uh-huh, de la ruta. Optem el premi de millor panellet de Catalunya, però bueno, ja estem, és un èxit estar dintre de la ruta.
Esteu dintre de la ruta del panellet, ara que arriba
a Catalunya,
ara que arriba el moment de panellets. Suposo que la filosofia a l'hora de... Mira, ara estem veient algunes imatges que hem recollit en altres, mm-hmm, edicions. Suposo que la filosofia a l'hora de fer el panellet...
La mateixa.
És la mateixa, Daniel?
Sí, és la mateixa. És diferent l'elaboració.
Té la massa mare? No.
No.
Ah, vale. Veus, com pots comprovar, tinc molta idea, eh?
Bueno... Fas, vale, bé preguntant.
I com feu el panellet del Panarra?
És un bon producte, uh-huh, paciència. I, sí, perquè el panellet també deu d'esperar, eh?
Sí? Quanto, sí, deu d'esperar?
No, para que esté bien la masa refrigerada 24 o 48 horas. Uh-huh. En nuestro caso, ¿eh? No funciona así bien. Uh-huh. ¿Sabes? Que es, tú una vez la haces bien y aún así tienes que esperar. Sí. Es cuando coge para mí el puntito bueno, uh-huh, al panellet.
Y piñoles nacionales, ¿eh?
Piñol, claro.
Vale, piñol, sí, nacional, eso todo.
El toque, sí, ¿no?
Sí. Si no, no tendría sentido.
Si no tienes, sí, un buen producto a nivel de fruit sec, sí que llavors els panellets, sí, no queden com haurien de quedar.
Igual que la xocolata que fem servir i tot.
Uh-huh. Molt bé.
Puc que feia una cosa,
sí,
molt ràpida?
Sí,
amb una mica així.
Sí.
Volia dir que aquest diumenge, com que, uh-huh, tenim la setmana plena, tenim el del panellets,
sí, sí,
després
el
dissabte que tenim això del premi, sí, el diumenge hem fet, farem, perquè també tenim una especialitat que són els pastissos de formatge, uh-huh, artesans.
Ah, mira. Que bé.
Que està boníssim. Llavors, aquest diumenge, perquè, sí, el Dani em matarà ja de fer tantes feines,
bueno,
finades, farem una cata al carrer Príncep de Vergara, uh-huh, un maridatge de pastissos de formatge, cabrales, xocolata i de la vinya, amb tres tipus de begudes que farem amb el celler Centre.
Molt bé, o sigui, feu aquí una col·laboració.
Sí, amb el celler, a la bodega, perdó, la bodega del Centre, sí, em mata.
Sí,
i ella ha agafat un maridatge de cava, de... Uh-huh.
I això que ho fareu, al carrer?
Sí, al carrer.
Ah, molt bé, o sigui que és
el diumenge a les 12
popular,
del matí.
Popular, tothom que vulgui, sí, doncs pot tastar, que deies, el pastís de formatge...
De cabrales, de, uh-huh, formatge normal i de formatge amb xocolata.
Molt bé.
I amb cava, amb... se m'ha oblidat.
Amb el vi, no?, que em deies, de la bodega.
Sí, uh-huh, amb un tipus de vermut molt especial molt que he agafat, que, bueno, té molta...
Molt bé. Molt doncs mira, ja t'han buscat feina, Daniel, si no en tenies,
sí,
prou.
Sí, sempre, si no és esto... És
otro. Escolta, què prefereixes, estar a una cuina o estar a un obrador?
És diferent, és molt diferent. És comida, però... Uh-huh.
Requereix un obrador. Requereix més dedicació, més paciència en obrador?
Més dedicació.
Sí, no?
Parece que no, però, uh-huh, necessita muchos cuidados.
Molt bé. Doncs, nois, Patricia, Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat,
per
haver-nos portat tots aquests pans que tenen superbona pinta i fan molt bona olor. Així que nosaltres estem aquí oberts, eh? Si voleu venir un altre dia, seguim parlant de més coses.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies, que vagi
a vosaltres.
Bé. I nosaltres, amb tots aquests pans, us emplacem a que ens seguiu veient la propera setmana, aquí al primer segona. Que vagi bé. Gràcies.